Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca sobre música clàssica. Aquest programa l'hem titulat Greatest Hits, o Grans Èxits de la Música Clàssica, i és la segona part del programa anterior, en el qual hem escoltat una selecció de músiques molt conegudes del repertori clàssic. En aquesta segona part, i seguint aquesta línia, el programa d'avui us proposem una segona selecció de músiques força conegudes, unes més que altres, lògicament, i el que hem fet és triar doncs, 11 peces d'èpoques diverses que escoltarem sense seguir cap ordre especial, no és un ordre cronològic ni de cap altra mena. Comencem amb una obra de Chopin, el Nocturn número 2, en mi bemoll major, una música molt característica de Chopin, del seu estil, una peça lírica, relaxada, delicada, que ve a ser com una meditació molt inspirada. La interpreta la pianista Elizabeth Leonskaya.
Thank you.
Era el nocturn número 2, amb mi bemol major, de Frédéric Chopin, en la interpretació d'Elisabeth Leonskaya al piano. Passem ara a una obra molt diferent i d'una època molt diferent, Les diferències sobre el canto del caballero, d'Antonio de Cabezón. Antonio de Cabezón va ser un molt important compositor espanyol del segle XVI. Diferències, en el títol d'aquesta peça, diferències és un terme antic per variacions. Vol dir exactament el mateix, un tema que es va repetint però cada cop d'una manera diferent. Cabezón era un gran mestre d'aquest gènere, de les diferències o variacions. I aquestes que escoltarem ara són unes de les més conegudes de les composades per Cabezón. Escoltem, doncs, Les diferències sobre el canto del caballero. El canto del caballero era una cançó popular, el que es deia una copla, que era molt coneguda en la seva època, i Cabezón va composar aquestes diferències o variacions sobre aquesta cançó popular, sobre aquest tema que devia ser conegut per pràcticament tothom. Escoltem, doncs, aquestes diferències sobre el canto del caballero de Cabezón en versió de Hesperion XX, dirigit per Jordi Savall. Eran las diferencias sobre el canto del caballero de Cabezón, interpretadas per Jordi Savall, dirigint el conjunt Hesperion XX. Passem ara a una obra del segle XVII, de manera que anem un segle endavant en relació amb l'obra anterior de Cabezón, que era del segle XVI, i passem a L'Incoronazione di Poppea, i concretament l'últim número d'aquesta òpera, que es diu Pur ti miro. I estem parlant del compositor Claudio Monteverdi. Monteverdi, compositor del segle XVII, és considerat el fundador de l'òpera, o de l'òpera italiana, si més no. L'Incoronazione di Poppea, o sigui, la coronació de Poppea, és una òpera que va composar Monteverdi sobre com Poppea, personatge de la Roma antiga, de l'imperi romà, com Poppea aconsegueix casar-se amb l'emperador romà Neró i convertir-se així en emperatriu. I aquesta obra acaba amb un preciós duo entre Poppea i Neró. Són dos enamorats, no?, que es diuen i es responen doncs, coses maques, com és natural. Veureu que és un duo realment que sona força modern. Costa creure que és del segle XVII. La traducció de Pur ti miro i el que ve després seria aproximadament et miro, et gaudeixo, t'estrenyo, t'abraço, ja no pateixo, ja no moro, etc. Els intèrprets són Núria Rial, soprano, Filip Jarusquí, contratenor, i l'arpeggiata dirigida per Cristina Plugar.
Signor, guardi la vita.
acabem d'escoltar Pur ti miro, que és el final de l'òpera L'Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, en versió de Núria Rial, soprano, Philippe Jaroussky, contratenor, i l'arpeggiata dirigida per Cristina Pluart. Passem ara a Brahms, el gran compositor romàntic Johannes Brahms, i a la seva sinfonia número 3 en fa major. I concretament escoltarem el tercer moviment, Poco Allegretto, que comença amb una, podríem dir, amb una melodia irresistible, que té molta força, i que sobre això després es va construint tot el moviment. És un moviment molt poètic, melancòlic, i podríem dir que això, que molt, molt romàntic, com correspon a l'època. Escoltem aquest tercer moviment, Poco Allegretto, de la sinfonia número 3 de Brahms, interpretat per la Filarmònica de Berlín, sota la batuta de Herbert von Karajan.
Thank you.
era la de la sinfonia número 3 en fa major de Brahms, era el tercer moviment, poco allegretto, en versió de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan. Passem ara a una altra obra completament diferent, l'Stabat Mater de Pergolesi, i concretament l'inici, que comença Stabat Mater Dolorosa. Pergolesi va ser un compositor italià del segle XVIII que, com a cosa curiosa, va viure només 26 anys a causa d'una tuberculosi. I hem de dir que Stabat Mater és una pregària molt antiga de la litúrgia catòlica que, en fi, molts compositors han posat en música i que presenta la mort de Jesús vista des del punt de vista, vista des dels ulls de la seva mare. La seva mare dolorosa, no?, que està patint per lo que està veient. Escoltarem el començament de l'obra, que comença així, precisament, Stabat Mater Dolorosa, que es podria traduir per Estava dreta o dempeus la mare afligida o apenada, i és una música trista però serena, que transmet clarament el sofriment de la Mare de Déu en veure mort el seu fill. Els intèrprets són Julia Lezhneva, soprano, de nou Filip Jaruski, contratenor, i la formació Ibarokisti, dirigits per Diego Fasolis. era l'inici de l'Stabat Mater de Pergolesi, en versió de Julia Lesneva, soprano, Philippe Jaroussky, contratenor, i Ivaro Kisti, dirigits per Diego Fasolis. Passem ara a una obra de François Couperin, que es diu Les Barricades Mystérieuses. François Couperin, com ja hem comentat algun cop, va ser el gran mestre del barroc francès i va deixar una obra extraordinària per clave. També va fer altres coses, però sobretot la seva producció per clave és molt, molt important. Té una grandíssima qualitat. Aquesta obra es diu Les Barricades Mystérieuses, algo així com Les Barricades Misterioses, i tan misterioses que no se sap ben bé, no se sap ben bé què significa, o sigui que el mateix títol és força misteriós. És realment una petita obra mestra, com veureu, és una obra breu, però que té molt d'encant. Ens l'ofereix Iago Mahugo al clave. Acabem d'escoltar Iago Mahugo al clave interpretant Les Barricades Mystérieuses de François Couperin. Passem ara a una ària d'òpera italiana. O mio bambino caro. És una ària de l'òpera Gianni Schicchi. És una de les àries més famoses de Puccini, d'aquesta òpera Gianni Schicchi. I es podria traduir O mio bambino caro més o menys per O estimat papà o estimat papà meu, una cosa així, no? Bé, simplement direm que la interpretació és per la grandíssima Maria Callas, que de vegades se la anomenava la divina, no? Perquè era una grandíssima i admiradíssima cantant d'òpera. I bé, doncs escoltem aquesta ària O mio bambino caro de Puccini en versió de Maria Callas, soprano, i la Orquestra Filharmonia dirigits per Tullio Serafin. Hem escoltat O mio bambino caro de Puccini, de l'òpera Gianni Schicchi, interpretada aquesta ària per Maria Callas, soprano, i l'Orquestra Filharmonia sota la direcció de Tullio Serafin. La següent obra és una obra de Granados, per piano. I concretament, és una de les 12 danzas espanyoles. És la dansa que porta per títol Andaluza, una d'aquestes 12 danses espanyoles, l'Andaluza. És una composició molt animada, molt moguda, plena de ritme i alegria de viure, i que evidentment doncs, es nota de seguida que és música de dansa. Aquí Granados doncs, reflecteix molt bé l'esperit d'aquesta dansa andaluza. Ens la interpreta Rosa Torres Pardo al piano. acabem d'escoltar Rosa Torres Pardo al piano interpretant Andaluza, una de les 12 danzas espanyoles de Granados. I passem del piano a l'orquestra i passem de Granados a Grieg, el gran compositor noruec, de fet el més famós amb diferència. I parlem de la seva obra Dues melodies elegíaques, concretament la segona, que porta per títol L'última primavera. És una música evocadora que, segons el propi compositor, doncs, intenta suggerir l'ambient del camp en primavera. L'escoltem en versió de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia, sota la direcció de Paavo Järvi. era L'última primavera, una de les dues melodies elegíaques de Grieg, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia, dirigida per Paavo Järvi. La següent obra és una altra ària d'òpera, però en aquest cas no d'òpera italiana, sinó d'una òpera de Mozart, la Flauta Màgica, força coneguda. El títol, intentaré dir en alemany, és Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. I això és una ària, de, com diem, de l'òpera La Flauta Màgica de Mozart, i es podria traduir per la venjança de l'infern bull al meu cor, allò de me hierve la sangre. De qui és aquesta ària? Doncs és de la reina de la nit, de la famosa reina de la nit, que està molt, molt enfadada, està furiosa per una traïció que ha patit. I realment fa molta por. Canta d'una manera que fa, se suposa que ha de fer molta por, perquè això està molt, molt enfadada. És una ària molt espectacular, que exigeix molt virtuosisme de la veu solista, perquè aquesta veu ha de cantar notes agudes molt altes i, a més, amb molta agilitat, com veureu de seguida. I la música, podem dir que descriu perfectament la ira, l'enfado, del personatge, de la reina de la nit. Escoltem, doncs, aquesta ària de la Flauta Màgica, La venjança de l'infern, en versió de Cynthia Zeidan, soprano, i els English, els solistes barrocs anglesos, sota la direcció de John Elliot Gardiner. Era l'ària de la reina de la nit, La venjança de l'infern, Bull al meu cor, en versió de Cynthia Zeidan, soprano, i els English Baroque Soloists, els solistes barrocs anglesos, sota la direcció de John Eliot Gardiner. I per últim, arribem ja a l'última obra d'aquest programa, Concert per quatre violins en si menor de Vivaldi. És un dels concerts més famosos de Vivaldi. Sabeu que Vivaldi va escriure molts concerts, més de 500, i aquest és un dels més famosos. Vivaldi, a més de compositor, era també un gran violinista, de manera que coneixia perfectament les possibilitats del violí. Escoltarem el tercer moviment, Allegro, tercer i últim. És una música alegre, festiva, on els quatre violins solistes doncs, conversen entre ells. Es parlen i es responen d'una manera molt animada, molt àgil entre ells. És com una gran conversa, com una gran celebració. Escoltem la versió de Il Giardino Armonico sota la direcció de Giovanni Antonini. I amb aquesta música de Vivaldi, tan alegre i tan optimista, del concert per quatre violins en si menor, el tercer moviment Allegro, interpretat per Il Giardino Armonico, dirigit per Giovanni Antonini, amb aquesta música ens acomiadem de vosaltres fins a la propera setmana. Gràcies per escoltar-nos. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat i us ha parlat Joan Sueiro. Que tingueu molt bona setmana.